COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida. Puntuals, com sempre, arribem a les 12:20 minuts. Avui dijous ja, 7 de febrer del 2019. Hores d'ara, per cert, amb 7 graus també a la ciutat de Lleida. Com sempre, buscarem la previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui també et presentaré dues persones, però per tu seran dues veus que ens acompanyaran els propers 4 mesos i per això avui te'ls presento. Després ja els aniràs escoltant, doncs, parlant de tot, de qualsevol informació. També estem a dijous i, per tant, parlarem de salut i de nutrició amb el Christian Didier i obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt per plantar-nos a la una. A partir de la una, ja saps que fins a les dues, els dijous, parlem de la nieve en la COPE amb el David Velasco. Busquem tota la previsió meteorològica, també tot l'estat de les pistes, gruixos i activitats de les diferents estacions hivernals. Jo crec que avui l'Armando Álvarez, el nostre home del temps, ens portarà, doncs, a força activitat meteorològica. En fi, de moment, parlant d'aquest tema, busquem aquesta previsió pel que queda de dia i també de cara a demà. Carolina Pons, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui predominen a Lleida els cels poc ennuvolats, tot i que hi ha algun interval ennuvolat. Més ennuvolats encara els cels al Pirineu durant la segona meitat del dia, on, de fet, no es descarta alguna precipitació feble i dispersa. La cota de neu se situa a 1.600 metres, però anirà baixant a 1.400 al final del dia. Veurem temperatures sense canvis importants, tot i que baixaran les màximes a la Vall d'Aran. S'arribarà a 9 graus de màxima a Viela. També 12 de màxima a Tàrrega, 13 a Balaguer, 14 a Lleida i 15 a la Seu d'Urgell. Veurem gelades febles al Pirineu i bufarà vent variable fluix. Demà continuem amb cels poc ennuvolats, amb alguns intervals de núvols alts i bancs de boira matinals. Temperatures sense canvis importants. Veurem mínimes de 1 grau sota 0 a Viela, 0 a la Seu d'Urgell, 1 a Lleida i 2 a Balaguer i Tàrrega, quan a les màximes 10 graus de màxima a Viela, 13 a Tàrrega i 14 a Balaguer, la Seu d'Urgell i a Lleida. Demà també veurem gelades febles al Pirineu i bufarà vent variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Carolina. Tot seguit parlem d'un incendi a la ciutat de Lleida, però que ha quedat ja controlat aquesta matinada.
COPE Lleida. Estàs informat.
6 dotacions de bombers de la Generalitat han treballat aquest dijous de matinada en un incendi a la deixalleria de Lleida, situada a les afores del barri de Pardinyes. Els bombers, que han rebut l'avís quan faltava un minut per les 2 de la matinada, i ha cremat una pila de material a l'exterior de les instal·lacions. El foc, que ja s'ha extingit, ha quedat controlat a les 2:25. Cap persona ha resultat ferida i no ha estat necessària fer cap desallotjament. També augmenten un 134% en un any les actuacions dels Mossos a Lleida a causa del context polític i social. El PAE en cap demana una reunió amb el conseller d'Interior per tractar la falta de dotacions i recursos de Mossos i bombers a la ciutat de Lleida. I localitzen nombrosos productes caducats i en mal estat en un establiment d'alimentació de Lleida. La veterinària municipal va ordenar la suspensió immediata i provisional de l'activitat del local. Per cert, que els agents rurals han notificat a l'alcalde de Sort l'ordre de paralitzar les obres del camp de regates. L'Ajuntament defensa que el projecte té tots els permisos. També els ecologistes han reclamat el pronunciament desfavorable de l'ACA perquè el Doctor Music no pugui celebrar-se a Escalarre. Ipcena i Rius, amb vida, exigeixen que no dilati més temps la proposta de la resolució que ha d'emetre l'organisme. De fet, jo això ja ho deia fa unes quantes setmanes, si s'han de pronunciar, tenint en compte que és un esdeveniment multitudinari que està pràcticament esgotant les entrades, quan abans es pronunciïn, abans podran prendre mesures, que no haguem de fer tota darrera hora com és habitual, vaja. I ahir l'Orquestra Càmera Musicae va presentar els seus dos concerts a l'Auditori Enric Granados. Ens informa l'Elder Alves.
L'Orquestra Sinfònica Càmera Musicae presenta la seva primera temporada estable a l'Auditori Enric Granados de Lleida. Aquesta consta de dos programes. El primer, el 22 de febrer, on la protagonista és la violinista galardonada Esther Yeo. I la segona data és el 27 d'abril, on el rebrà a la soprano Ainhoa Arteta. El director artístic Tomàs Grau destaca la importància que aquest concert es faci a Lleida.
Per nosaltres era important mostrar el nostre treball a Lleida, també que l'auditori s'impliqués en la mesura que pogués i volgués en acollir alguns concerts de l'orquestra aquí a Lleida, i per nosaltres el que és més important segurament és que la gent de Lleida no s'hagi desplaçat a Barcelona per aquest concert.
Alguna de les peces interpretades seran les quatre últimes cançons de Richard Strauss o l'obertura Egmont de Beethoven, entre altres. Sense dubtes, una temporada que els amants de la música no es poden perdre.
I abans de parlar d'esports, encara direm que més de 7,6 milions de visitants al monestir de la Ruta del Cister des de la creació de la marca turística fa ja 30 anys. L'oferta d'allotjaments i de serveis turístics en les tres comarques que l'integren s'ha incrementat notablement durant aquest període. Ara sí, parlem d'esports, ho fem com sempre amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Supera els teus límits. Uneix-te als grans i viu intensament amb la nova gamma SUV de Hyundai. Pots fer-ho amb la tecnologia, seguretat i el disseny del nou Tucson. Amb una allau de connectivitat, caràcter urbà i estil amb el Kona, o amb la sofisticació, luxe i l'espai del nou Santa Fe. Nova gamma SUV de Hyundai. Tu el trigues. Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Doncs Juan Carlos Oliva, que va assumir ja que l'equip ha de ser ambiciós per aconseguir l'ascens i que la ciutat es mereix ser en categoria superior. Ahir ja va ser presentat com a nou entrenador blau, Roger Prieto.
Efectivament, el tècnic va reconèixer que, tot i que ha passat per clubs de superior categoria, el seu objectiu sempre ha estat entrenar el club blau.
Era un dels meus objectius, entrenar a la Unió Esportiva Lleida, en aquest cas el Lleida Esportiu. I ha sigut un bagatge que surts i passes per categories fins i tot superiors a la Lleida, però sempre el meu pensament estava per intentar entrenar un dia a l'equip de la meva ciutat.
Oliva va estar acompanyat en tot moment pel director esportiu Jordi Esteve, que va confirmar que el tècnic firma, de moment, fins a final de temporada.
Molt bé, encara una altra notícia d'esports. La volta a ciclista internacional a Lleida, que aquest any se celebrarà els dies 7, 8 i 9 de juny, mantindrà el format de 3 dies de competició, així com un recorregut molt semblant al de l'edició passada. La raó no és cap altra que la falta de suport que rep el club esportiu Speed Republic, impulsor d'aquesta segona etapa de la Ronda Lleidatana, que es va recuperar el 2014 després que desaparegués el passat 2009.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que ja ha arribat la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
La Mari Carmen ja sabeu que cada dia ens ve aquí a fer-nos fer memòria, a recordar el que passava tal dia com avui, de fa 25 anys, per tant, un 7 de febrer del 94, eh?
Bé, doncs avui, de fa 25 anys, i després al final, ens n'anirem una mica més enrere, perquè és una notícia molt curiosa, i ja en parlarem. Bé, comencem. Lleida tenia en aquells moments un turisme de bocata i llauna. El Pirineu, llauna de refresc.
Sí, sí, sí.
El Pirineu va ser visitat l'any 1993 per més d'un milió de persones. Les botigues de regals i els restaurants eren els més beneficiats en aquell moment. Les cases de familiars i amics acollien el 50% dels viatgers. El 48% dels excursionistes es gastaven menys de 10.000 pessetes. Per cada titulat superior, això és molt interessant, amics oients, per cada titulat superior que hi havia a Lleida, es registrava 3 analfabets i persones sense estudis per cada titulat superior.
Jo, el Segrià... Estem parlant de fa 25 anys, no de fa 50.
No.
O sigui, és 2 anys després de les Olimpiades.
Los que ara tenen 40 anys estaven estudiant.
O sigui, per cada titulat superior que hi havia a Lleida, hi havia 3 analfabets. És que sí, és increïble,
sí. El Segrià, per això...
Una cosa és no tenir estudis superiors, però analfabets... És greu, eh?
Però bueno, ens podem consolar, perquè el Segrià diu que era el líder en llicències.
En llicències, bueno, ja,
però... Però el pitjor en percentatge.
Clar, és que és on hi ha més gent, també.
De cada 100 veïns del Sobirà i l'Alta Ribagorça, 3 es llicenciaven. El desequilibre, similar al de tot Catalunya. Es quedava a la meitat del que tenia l'Estat. La Vall d'Aran presentava els nivells més elevats.
Imagineu-vos, ho dic perquè ara tinc les xifres aquí al davant. A Lleida estava per sota de Catalunya, és a dir, estava millor, estava millor en tema d'analfabets. És a dir, a Lleida n'havia 1,7, per entendre'ns, a Catalunya 2,2. I diu que Catalunya estava a la meitat que Espanya.
Sí.
O sigui, a Espanya n'hi havia, de cada titulat superior, devia haver 8 analfabets.
Sí, sí,
fa 25 anys només.
És lamentable.
A punt d'arribar l'any 2000. Bueno, a punt, fa 6 anys, però vaja, vull dir que ja en ple anys 90.
Jo espero que ara no hi hagi la totalitat de persones amb estudis. Però si
anéssim bueno, a buscar... Superiors no, però obligatoris no, sí.
Obligatoris sí, però encara ens queden les persones grans, de, diríem, de 50 amunt, d'algun sector
clar,
que de
no
la
van
població...
Poder estudiar. Que també és veritat, això. Hi ha gent que no els van deixar estudiar i no van poder
que
estudiar.
Encara, exacte, que encara els tenim amb un nivell, potser no d'analfabetisme, però quasi, això és una cosa que s'ha tingut en compte, s'han fet estudis a la nit per persones grans, etc, etc, però no s'ha acabat d'aconseguir. Bé, doncs continuem. Els béns de la partida de Sot, els veïns, volem dir, de la partida de Sot de Fontanet i de Copa d'Or, es van concentrar a la cruïlla que uneix aquestes dues partides per protestar per les obres que l'Ajuntament de Lleida estava fent als accessos del pont de la Universitat i la Nacional 2. L'accés des de Doctora Castells s'havia convertit en un embut. No es descartava manifestar-se i tallar el trànsit en aquesta zona perquè escoltessin les seves protestes. I cada mes s'abandonaven uns 40 cotxes als carrers de Lleida.
Caram.
L'Ajuntament estava estudiant incrementar la sanció com a mesura correctora. La paeria va subhastar 231 turismes en 3 mesos.
Més d'un per dia?
Sí. I ara anem una mica més enrere.
A veure, la curiositat, vinga.
Sí, perquè fa pocs dies parlàvem, el dia 31 de gener, precisament, es va incendiar, el 31 de gener del 94, es va incendiar el Liceu de Barcelona.
És veritat, que ho vam explicar.
Però arran d'això, el diari La Mañana de Lleida es va fer una crònica especial, una crònica per parlar d'això, que precisament la feia el nostre company i bon amic Jordi Curcó, que Lleida també va veure com es cremava el seu Liceu. Lleida tenia un teatre municipal i l'any 1876 es va cremar. El local es trobava a lo que avui és la prolongació de Cavallers, allí on hi havia fins ara el Teixidor, que ara hi ha algo de la Sitgetana, o sigui, la baixada del Suís, que en deien llavors, la baixada del Suís. La paeria el va construir després de ser cedit al convent dels Agustins, o sigui, allí hi havia el convent dels Agustins, el van deixar, el van cedir, i allí van fer el teatre principal, que en deien, que, però ells llavors s'anomenava el Liceu.
El Liceu.
El Liceu.
El Liceu de Lleida.
Sí, i la il·luminació va ser en un principi a base de làmpara, de làmperes de llantis d'oli i ciris. En principi hi havia llantis d'oli i ciris.
Ja, perill.
A partir de 1862 es va utilitzar l'il·luminat a base de gas, quan aquest sistema energètic va arribar aquí a la ciutat de Lleida. L'aforo d'aquest teatre era de 80 persones repartides per totes les localitats. Els palcos eren 14. Les lunetes, 231, aquells palcos redons, 231. Les cadires, 129. I després el teatre, aquest teatre, va ser inaugurat el 1838. I va quedar constància de que van actuar en aquest lloc, aquí a Lleida, al Liceu, notables companyies, tant d'òpera com de sarsuela, així com de teatre. Per tant, teníem aquí un petit Liceu, a Lleida.
I què se'n va fer?
Que
es va cremar, també,
Que es va cremar, sí, sí, és el que es va cremar, Liceu. Li deien el teatre principal, però bueno, la gent li deien el Liceu. Estava a la baixada del carrer Cavallers. Després allí...
Ja, però, val, però vull dir, aquí no es va córrer a reconstruir-lo, com l'altre?
Bueno, allí va haver el Cine Rambla. Ah, no, el Cine Catalunya.
Molt bé.
El Cinema Catalunya hi havia, sí. Es va fer un cinema, que a més era un cinema que protestava la gent, o sigui, a la baixada de cap a baix, des de la prolongació del carrer Cavallers, quan deixem el carrer Major, que fa xamflar, que ara hi ha una botiga, doncs allí
hi
havia el Cinema Catalunya. I Cinema Catalunya tenia dintre 3 o 4 columnes grans.
És que jo hi he anat de molt petit allí, i jo recordo que si et tocava la columna, doncs et tocava la columna.
Però els noviets, els jovenets, ho tenien molt bé perquè s'hi caben darrere de la columna.
Darrere de la columna. Veus com on un hi veu un problema, l'altre hi veu una solució.
Bueno, són curiositats.
Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Trabajo, atascos, estrés... ¿Estás al límite? Tranquilo, porque llega al límite 48 horas de viajes El Corte Inglés. Una oportunidad única.
Del 7 al 10 de febrero podrás contratar tu viaje a un precio increíble. Europa, cruceros, costas, los mejores destinos del mundo con enormes ventajas. Por ejemplo, una noche en Hotel 3 Estrellas y entrada a Parque Warner Madrid con un 50% de descuento exclusivo. Disfrútalo desde solo 47 euros. ¿A qué esperas? No dejes pasar la ocasión de hacer el viaje que siempre has deseado. Esa ciudad que siempre has querido conocer, esa playa de postal, ese crucero con el que sueñas desde que eras pequeño. Límite 48 horas de viajes El Corte Inglés. Ahora es el momento. Plazas limitadas. Consulta fechas y condiciones.
¿Qué pensamos cuando nos dices que con Línea Directa tienes el mejor seguro al mejor precio? Te lo decimos con dos palabras.
Llegas tarde.
Llegas tarde.
Llegas tarde.
Llegas tarde.
Llegas tarde. Llegas tarde.
Impresionante. Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez. This
is how you remind. Amb 6 minuts i mig per sobre de dos quarts d'una, doncs mira, la veritat és que fa dos dies que estan amb nosaltres i ja saben, jo els hi vaig dir ja el primer dia, dic, aviam, el primer dia val, i el segon també, però el tercer, aquí ja t'asseus davant del micròfon i jo crec que és com atraus els nervis de sobre. Que pots estar nerviós? Jo n'estic cada dia de nerviós, per tant, això cap problema. Però sí que us anuncio que des d'avui fins als propers 4 mesos estaran amb nosaltres dos estudiants de comunicació audiovisual i periodisme de la Universitat de Lleida que han triat la cadena COPE a Lleida per realitzar les seves pràctiques. Estan amb nosaltres el Roger Prieto. Roger, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I l'Elder Alves. Elder, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, era la vostra primera opció?
Sí, sí, la veritat és que els dos teníem bastant clar que volíem fer ràdio. Ens van recomanar la cadena COPE per, sobretot per la llibertat que tindríem i una mica perquè podíem prendre la iniciativa, podíem aprendre bastantes coses i els dos no ho vam dubtar, vam veure què s'oferia i tenint clar que volíem fer ràdio, doncs no vam tenir gaire dubtes.
Curiosa,
en aquest sentit.
Perquè de vegades això dels prejudicis, diuen, és que la COPE... No, perdona, però sí, és que la COPE és on es parla de tot. És que al final, vaja, no sé, jo, tots els estudiants de pràctiques que hem tingut aquí marxen encantats. Al cap i a la fi, això us ho vaig dir el primer dia, però jo crec que ràpid ens hem de posar mà a l'obra. És a dir, veniu aquí i teniu 4 mesos que semblen molt, però passen volant, i són 4 mesos per acabar fent-te la idea del que és el dia a dia de treballar en una ràdio, per exemple. Elder, ja vam anar amb una roda de premsa, ja hem començat a fer notícies, i d'aquí, doncs, a veure el que surt, no?
Sí, 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 completament. La veritat és que quan vam arribar, estem una miqueta amb l'expectativa de com seria, de que, no sé, escoltes la COPE, una ràdio capçalera, penses que potser et faran portar cafès o alguna cosa així, no, però no. Tot el contrari, és, ja ho has dit tu, és una roda que va tota pastilla, tens que aprendre a agafar el seu ritme i entrar quan abans millor, i t'ho dic, ahir en una roda de premsa ja, jo sol, no sé, em sentia periodista i una cosa que a la carrera potser com és molt teòric, encara que es fa molta pràctica, no, fins que no ho fas real i és professional, no ho senteixes, i increïble, una bueno, experiència boníssima.
Aquesta és la gràcia. Jo sempre he defensat el tema de les pràctiques, després podríem parlar del tema de costos, del que a vosaltres venir aquí a fer hores us costa diners i a nosaltres també, i al final doncs la universitat, doncs no sé exactament si hauria d'incentivar-ho més o no, però i sempre he defensat el tema de les pràctiques justament per això, perquè si acabes caient en una empresa que realment saben quin és el teu paper i t'acompanyen en aquest creixement, que repeteixo, 4 mesos semblen molts, però ja veureu que passa volant, doncs bones pràctiques per entendre'ns. Ara, també pots caure en una empresa doncs, que el que dius, que això tots ho sabem, cada cop n'hi ha menys, afortunadament, però que no t'acaben deixar la llibertat de posar-te al davant, no? I ser un més, doncs, bueno, són unes pràctiques a mig camí, aquelles, per entendre'ns. Escolta, Roger, tu, entre d'altres coses, crec que t'agraden els esports.
Sí, jo soc molt d'esports. De bueno, els dos som bastant d'esports, l'Alder i jo. Però sí, sí, de fet ara estic treballant a la secció d'esports del diari La Mañana.
Ah, caram.
Sempre he tingut clar que m'he volgut dedicar al periodisme, però sobretot en l'àmbit esportiu.
Escolta, quan et podem llegir a tu a La Mañana?
Bueno, gairebé cada dia. Els divendres i els dissabtes fem el suplement d'esport base. Divendres futbol base i futbol sala de base. I el divendres tota la resta d'esports, a part de les notícies de cada dia, diumenge futbol regional... Tot la informació esportiva de Lleida.
Sí, el que és tot escola de futbol i futbol de quilòmetre zero, per entendre'ns.
Exacte.
El portes bé, eh?
En aquest sentit, sí.
Bueno, doncs, a veure, tots dos, eh? Però el Roger segur que l'enviem més a rodes de premsa d'esports, eh?
Que... Sí, en aquest sentit, sí. A més, jo sempre dic que probablement el fet de que hagi decidit dedicar-me al periodisme és gràcies a l'esport, perquè jo des de ben petit que consumeixo molt programes de periodisme esportiu, i de fet vaig començar a enganxar-me a la ràdio crec que feia 6è de primària o així, vaig començar a escoltar programes d'esports per anar a dormir, i cada vegada vaig veure que a mi el que m'agradava més, ja no tant els partits, sinó els programes d'anàlisi, passava moltes hores pues, amb la ràdio ficada fent qualsevol cosa, programes de televisió m'encantaven, i cada vegada vaig anar veient que la part de l'esport que m'agradava no era tant el partit en si que també, sinó les hores d'anàlisi de tertúlia prèvies i posteriors que em van fer pensar, dic, hòstia, si puc, he de provar a dedicar-me a això.
Elder, escolta, tu d'on ets?
Sí, bé, jo tinc un arbre genealògic una miqueta estrany, però pares...
estrany, escolta, bueno, el propi.
Sí, sí, propi, exacte. Pares portuguesos que van emigrar cap a Andorra, jo sóc nascut a Andorra, sí que sóc andorrà, mig andorrà, mig portuguès, i estudiant aquí, a Espanya, a Catalunya.
Però tens la nacionalitat andorrana,
eh? Sí. Al néixer a Andorra, doncs em vaig fer l'andorrana, i, bueno, em sento andorrà, si tindré que identificar-me alguna bandera, que no sóc molt pro d'això, però me definiria
Andorra. No t'ho dic per això, però tens compromís de parella?
Sí.
Sí, val, no t'ho dic, perquè si no, si eres un solter codiciat, eh?
Ah, per ser andorrà.
Pel tema de la nacionalitat andorrana, eh?
Sí, sí.
T'ho dic mig en broma, mig en sèrio, eh? Ja saps que això avui en dia també es mira. Sí. No,
tinc l'esperança de treure algú per un altre atributs, però gràcies.
Escolta, des de quan estàs a Lleida?
Bueno, des de que vaig començar la carrera, ja porto 5 anyets aquí.
Molt bé, i tu perquè... vas triar aquesta carrera?
La veritat, no és molt professional, però no sé molt bé què fer. Estava una miqueta a veure les venir, no?, com es diu. I un amic, que també és andorrà, va començar aquí la carrera, em va dir que estava molt bé, que li agradava molt, i em vaig deixar emportar, dic, bueno, ho provarem, i si no m'agrada, doncs una altra cosa, i si no, sempre es quedarà treballar en un menjar ràpid.
No, home.
I bueno, em va encantar. Des del primer dia ja vaig veure... com seria això, després ja a poc vaig veure que em volia encara cap a la ràdio, però des del primer moment em va encantar el saber una miqueta de tot, estar sempre actiu, preguntant-se, curiós, una cosa que sempre jo sentia des de dintre, i era el meu, crec que és una dedicació, més que una professió és una dedicació, perquè ja em va encaixar perfecte amb mi, i cap aquí soc.
Molt bé. Doncs ja ho veieu, que jo crec que pel tema de que si estan nerviosos, que si no saben què dir, no tenim problema, jo els veig molt sueltos davant del micròfon, i això, tenint en compte que avui és el primer dia que estem en directe i que porten 3 dies amb nosaltres, doncs és un luxe. Crec que, com sempre, hem tornat a tenir sort. Afortunadament, la gent, tots els alumnes que han vingut a fer pràctiques a la nostra casa han sigut doncs, perfectes, i no en tinc cap mena de dubte. Des d'avui i els propers 4 mesos, a part de la meva, que ja potser s'escolta massa, també escoltareu la veu de l'Elder Alves i del Roger Prieto, que ens acompanyaran, com dèiem. Escolteu, un plaer que hagueu triat la nostra casa, i evidentment, doncs, ara és molt bonic, però durant el matí anem corrents cap aquí, corrents cap allà, i això és el que farem els propers 4 mesos. Elder, Roger, enhorabona, gràcies.
Gràcies a tu.
Y I ara sí, que arriba aquest moment en el que parlem de salut i de nutrició, ho fem com sempre des de Disanta Nutrició amb el seu nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Bueno, estamos ya en mes de febrero, vamos a recordar este reto. Este año nos pusimos, pues eso, como reto nosotros también, pues hablar de un reto mes a mes. Y para este mes de febrero, lo explicamos la semana pasada, pusimos el reto de consumir, o si ya lo hacías, pues incrementarlo, que no es malo, el consumo de alimentos bajos en el índice glucémico, que son en general los integrales, pero además pusimos, bueno, explicamos tres, que yo no sabía, los guisantes, la quinoa y la soja en grano, incrementar y llegar a sustituir otros por estos tres ya nos ayudará a que al cabo del día y al cabo de la semana hayamos incrementado el consumo de los alimentos con bajo índice glucémico. Además, los guisantes ya hablamos que son, bueno, conocidos, de sobras conocidos, y que nos pueden sustituir otros, con lo cual ya estamos bajando pues los que no son de bajo índice glucémico. Lo mismo pasa con la quinoa, que nos sirve para muchas cosas.
Desde luego. Y bueno, entonces, a raíz de lo que hablamos la semana pasada, pues vamos a hablar de un par de recetas para que nos ayudan a incrementar estos alimentos y entonces pues a probarlo para que no se haga tan difícil, ¿no?
Muy bien.
Entonces,
a ver, ¿qué
aprovechando
cojo
para coger
lápiz y papel,
coger la línea de los guisantes, entonces voy a decir dos recetas rapidillas porque son muy sencillas y son tips y cosillas que nos irán bien. Bueno, normalmente la gran mayoría de personas hacemos un puré de verduras y para espesar el puré, ¿qué se utiliza?
¿Qué se utiliza?
¿Tú qué utilizas para espesar un puré?
Yo no, yo tal cual me queda.
Tal cual te queda,
sí,
¿no?
Sí.
Normalmente la gran mayoría de personas utilizan patata, ¿vale? Entonces yo animo a las personas que espesen un poco el puré con guisantes, ¿vale? Un puñadito de guisante en cualquier tipo de puré que hace, te queda un poco más cremoso, te queda un poco más con una textura, bueno, parecida a la crema, que no al puré simplemente de verduras, ¿no? Hay veces los niños buscan ese toque más de crema que no de puré, ¿vale? Con la fibra y todo el tema. Entonces, si pones un puñadito de guisantes, mejoras esta textura, aparte que estás incluyendo una legumbre con un hidrato de carbono súper eficiente, ¿vale? Es una manera correcta.
Truquillo,
Un truquillo. Luego, os animo que probéis la tortilla de guisantes, que no sé si la has probado tú, Ricardo, alguna vez.
No. La tortilla se puede hacer de todo, ¿es verdad?
Sí. Bueno, por cierto, el otro día hice una tortilla de piña que me quedó espectacular.
¿De piña?
De piña, sí. Y no, bueno, la hice, la puse allí en la mesa para todo el mundo, nadie sabía qué era y cuando se iban encontrando el trozo, resulta que es, qué buena que está, ¿no? La verdad es que queda muy rica, ¿eh?
Oye, por cierto, la semana que viene podríamos hablar de que ahora ha salido un estudio, pero bueno, ya sabes que esto de los estudios, que ya dice que deberíamos comer un huevo al día.
Bueno, ya puede estar en esa línea, de hecho.
Cuidado,
esto
que
se ha hablado muchas veces.
Ya, pero hace 15 años era uno o dos por semana.
Sí, pero bueno, se han dicho tantas cosas de los
huevos.
Por eso
te digo, que sí, bueno, sí. Ahora que dices de la tortilla, podríamos hablarlo.
Vale.
Tortilla de guisantes, a ver,
tortilla
explícame.
Bueno, yo los guisantes los hago hervidos, normalmente los hago congelados, porque los hiervo tal y los dejo congelados, pero también puedes utilizar una lata de guisantes, ¿eh?
Ajá.
O sea, la persona que quiera ir rápido, ¿vale? Entonces yo pongo, pues, una sartén, pongo un trocito de jamón serrano, muy pequeñitos, un poquito, los revuelvo un poco y entonces luego lo mezclo con el huevo y hago la tortilla. Entonces,
pero tú haces la tortilla bastante estilo libro, es decir, libro,
sí,
digo,
sí,
la haces toda abierta, después en una mitad vas añadiendo las cosas y la cierras, ¿o no? ¿O lo haces todo como un revoltijo?
Yo lo hago, o sea, no, yo pongo, como cuando haces una tortilla de patata, que fríes la patata o la pones en el horno aparte, y entonces, pues luego la bates bien y luego haces la tortilla,
¿vale?
No lo hago revuelto, lo hago en forma de tortilla, pero
vale.
Si una persona quiere hacerse un revuelto porque quiere ir rápido, vamos.
Bueno, al final es lo mismo, ¿no? Sí.
Es lo mismo, pero la tortilla suele estar muy rica y es la manera muy buena de introducir una legumbre en los niños que no suelen comer legumbres.
Pero los guisantes, me has dicho, enteros.
Yo los hago enteros.
Ah.
Hay personas que las pasan por un poquito por un turmix, pero no que se te haga papilla. Si tenéis una batidora, lo que se suele hacer es pasar, esto pasa también con el garbanzo, tú pones los garbanzos en la batidora o los guisantes y le das cuatro vueltas que se te troceen, pero no que se te quede un puré. Entonces luego haces la tortilla muy de garbanzo bien. o de guisante.
Ajá.
Y está muy rica, está espectacular.
Y ya está, ¿eh? Un poco de jamón, guisantes.
Un poco de jamón, si queréis.
¿Mucho guisante o no?
Yo suelo poner, por dos huevos, suelo poner dos puñados grandes.
Ah.
¿Vale? Yo suelo poner eso, ¿vale? Pero a mí me gusta la tortilla que tenga bastante huevo y todo el tema, ¿no?
Uh-huh.
Pero ya es mi tal. Pero eso también es muy a ojo, ¿eh? O sea,
Pues eso es probarlo.
Es probarlo y dependiendo cómo os guste en casa.
Claro, y cada cual le gustará de una manera.
Si los niños dicen, ostras, aquí no pues granos muy grandes, pues entonces la pasáis por una batidora y los partís un poco.
Correcto.
¿Vale? Es muy fácil, enseguida se hace, ¿vale?
Muy bien.
Pero bueno, hoy también quería daros una receta de un alimento que también es espectacular, lo que pasa que a veces es difícil de comer, ¿vale? Y estoy hablando de la avena, ¿vale? Porque aquí parece que vamos a hablar de alimentos espectaculares, pero realmente la avena está súper introducida aquí, ¿no?
Yo la avena, he acostumbrado en casa, compramos copos de avena 100%, o sea, que no llevan nada más, y nos hemos acostumbrado en casa a hacer nosotros una mezcla con avellanas y chocolate 100% cacao, 100% puro, pero nada, o sea, por cada medio kilo, un puñado o dos de avellanas y una tableta solo de chocolate. Y yo sé, oye, eso es el desayuno, ¿eh?
Bueno,
entre genial, otras cosas, ¿eh?
Genial, lo que pasa que a la gran mayoría de personas tengo que decir que la avena la encuentran un poco seca.
Claro, sí, sí.
¿Vale? No encuentran ese toque pues crujiente de otro cereal, ¿no? Y entonces a veces es como difícil introducir la avena, pero la avena, recordemos que es uno de los cereales, como el trigo, arroz, estos cereales tan disponibles que tienen mucha carga de energía, es uno de los cereales con más bajo índice glucémico.
Ah, te iba a preguntar, ya que lo hablamos el otro día, tiene el índice glucémico bajo, ¿eh?
Muy bajo, los más bajos, casi parecido a una legumbre, ¿eh?
Para un niño, vamos a hablar de niños, que van a hacer deporte el fin de semana, desayunar dos horas antes avena es bueno.
Es estupendo.
Perfecto.
Es estupendo. Lo que pasa que, pues bueno, a veces...
No, y entonces, complementarlo con fruta y demás,
claro,
¿eh?
Entonces, correcto. Ahora os voy a dar una receta que para utilizar con la avena, que son los típicos pancakes.
Ah.
¿Vale? Y entonces los pancakes suelen encantar a todo el mundo, y entonces os animo a que los probéis porque además quedan súper ricos. Mirad, ¿qué necesitáis? Un yogur natural, ¿vale? Necesitáis más o menos unos 70 gramos de avena, en copos de avena, y un huevo, ¿vale? Entonces, cogéis los tres ingredientes, el yogur, los 70 gramos de avena y el huevo, y lo batís en una batidora, en una tal, que te quede muy homogéneo, ¿vale? Los copos de avena los compramos de esos que ya están tostados, ¿vale? Que ya están chafados, ¿vale? Entonces, tú, aparte, los bates muy bien, que te quede una masa, y entonces esto te queda una masa más o menos esponjosa, no te queda una masa muy líquida, porque vas a hacer un pancake, no una tortita,
claro.
Es diferente. Entonces, coges una sartén, pones unas gotitas de aceite y llenas un vaso con la mezcla aquella y viertes un poco en la sartén, ¿vale? Y entonces esperas que salgan unas burbujitas del pancake. O sea, tú llenas la sartén. Yo suelo tener una sartén pequeñita, que es donde hago la tortilla así como más pequeñita.
Ah, vale, correcto,
¿Sabes? Muy ancha, porque si no te va a quedar
claro.
Te va a quedar una masa muy extendida. Tiene que quedar más gordita.
Oye, ¿el fuego como a tope o no?
Yo lo pongo a medio,
vale.
Tampoco tan a tope, pero si lo haces muy lento tampoco es correcto. Entonces tú pones el fuego a medio, pones unas gotitas de aceite, entonces pones un poco que te quede, tú ves una masa más algo, que te dé algo más de energía. Yo, por ejemplo, a veces pongo trocitos de dátil, ¿vale? Queda muy rico también. O si es una persona que no requiere tanta energía y quiere algo más o menos dulce, podemos poner un topping, por ejemplo, con un poquito de canela, cacao puro, trocitos de cacao como el que tú habías dicho antes, los ponemos por encima, ¿vale? O incluso yo a veces me lo hago con arándanos, ¿vale? unos cuantos arándanos por encima y la crema de avellanas que siempre gusta sin azúcar.
Oye, además esto es un desayuno, puede ser una merienda también, relativamente fácil y rápida, ¿no? Porque esto cuánto tarda
al fuego. Súper saludable. La gente tiene tendencia a pensar que esto no es para mí porque estoy a dieta, ¿no? Aquí como entre
comillas. Claro, al final es avena.
Avena y yogur. Huevo, un yogur, claro. Y luego el topping que le pongas, dale un poco. Yo lo suelo utilizar cuando sabes ese día que te apetece algo dulce, que te apetece un mimo, que te apetece.
Correcto.
¿Vale? En lugar de irte a un croissant, vamos correcto. A hacer un pancake.
Oye, ¿cuánto tardas más o menos a hacerlo? O sea, entre mezclarlo y fuego, ¿qué es?
5 o 10 minutos.
Eso te voy a decir, menos de 10 minutos.
O sea, esto no, es que yo tardo súper poco, pero también porque ya estoy muy habituado y entonces enseguida.
No, pero quiero decir que a veces decimos, es que estos desayunos te los tienes que preparar. No, no, es que te levantas, lo vuelcas todo.
También te digo una cosa, Ricardo, pan o un biscote, pues yo qué sé, de espelta, para bajar un poco el índice glucémico y no utilizo el pancake, ¿no?
Muy bien.
Pues si requiere un poco de cocinada, pues tú, vosotros mismos, ¿vale?
Doncs escolteu, que avui hem parlat de propostes amb els pèsols i amb aquest esmorzar o berenar, que esto, o de postre, jo què sé, que al final cada qual que lo coma cuando quiera, però jo crec que és acertado para un desayuno, para una merienda d'este pancake con avena, con base d'avena, 70 gramos d'avena, un iogurt natural y un huevo. Es que al final, a ver, los ingredientes no se pueden transformar mucho. Si los ingredientes son buenos, lo que va a salir será bueno seguro.
Desde luego, ¿vale?
Muy bien, doncs hem parlat amb el Cristian Didier, ja sabeu que és nutricionista, que vetlla per la nostra salut a través del que mengem i com ho mengem, que també és important, que els trobes a Disanta Nutrició al carrer Alcalde Porqueres 74 i si no a disantanutricion.com i si no, busca'ls a les xarxes socials que són superactius i també al seu canal de YouTube. Cristian, gràcies.
Ricard, bon dia, gràcies.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Doncs apa, que anem a obrir la finestra
sí,
del record.
Però avui d'una manera especial, eh? Avui felicitant aquí el conductor d'aquest programa.
Veus?
No en debades, és el teu sant avui,
sí,
eh?
Sí, senyor. Avui...
Pues moltes, moltes felicitats, Ricard.
A més, mira, podem triar més d'un Ricard que hi ha al santoral.
Bueno, ni sembla bé...
Tries el Ricardo Rey, eh? El fort.
Exacte.
El potent.
N'hi sol haver bastants de sants que tenen, sí. O podrien tindre duplicitat o més, no? Però avui tu celebres el sant,
sí,
avui,
senyor.
Per tant, felicitats.
I és curiós d'això, no en parlarem avui, però algun dia en podem parlar, i és que a Catalunya, temps enrere, el que era festa grossa era celebrar el sant. Sí. No pas l'aniversari.
Per suposat. Així com ara el santoral ja quasi ni el recorda ningú, o molt poca gent, i celebra l'aniversari, abans el fort era el sant.
És una tendència que ha canviat amb 30, 40 anys,
bueno,
eh?
Aquí hi juga un aspecte important, el fet religiós, d'anar inhibint-se del que és tema religiós i celebrar altres
sí,
realitats.
Sí, sí. No? En fi, nosaltres obrim la finestra dels records, que cap a on ens du avui?
Mira, avui anirem a fer també una descripció d'una realitat que tenia lloc, o va tindre lloc, després de la guerra, és a dir, a la postguerra. I és que hi havia tanta gana que per aconseguir un bocí de pa o unes patates o el que fos, la gent de ciutat anava cap als pobles per tal d'aconseguir el que fos, no? I en llocs puntuals que es feia a ple, com és el cas d'avui que ara explicarem, doncs la gent hi acudia per agafar un bocí de pa per poder menjar. I per això se'n diu el pa i l'empenta de la tradició d'avui. I passava a la postguerra. Ens diu la tradició que a Sant Àgueda li van arrencar els pits amb unes tenalles i així es manifesten els gràfics i pintures de temps antics. Per aquest motiu, les dones la tenen per patrona, tot demanant que les lliuri de mal de pits i que doni abundós cabal de llet a les que estiguin alletant infants. A Clariana de Cardener, al Solsonès, hi podem trobar una capella dedicada a la santa. Un edifici de gran interès arquitectònic, a més d'estar en un lloc privilegiat. El fet de celebrar aquesta festa es deu a un vot de poble que van fer els avantpassats. Al llarg del temps, cada any hi havia una casa del municipi encarregada de passar a replegar blat per tota la resta amb la finalitat de fer farina per fer els pans, els quals eren portats al temple per a la seva benedicció. Un cop acabada la missa, aquests pans beneïts es repartien entre tots els assistents. I diu que a la postguerra, quan hi havia tanta gana, fins al punt de que molta gent de ciutat venia a pagès a replegar glans per menjar o bé les espigues del terra dels camps, el dia de la benedicció i el repartiment dels pans esdevingué molt important, ja que se'n donava a tots els assistents, i van arribar a congregar-s'hi veritables multituds. Tanta gent venia que fins i tot hi havia empentes per agafar-lo. D'aquí ve el nom d'aquesta tradició del pa i l'empenta, ja que se'n rebia més d'una per tal d'agafar el pa. Pràcticament, cal dir que tota la població de Cardona aquest dia feia cap a recollir el pa a Clariana de Cardener, a la nostra terra, a les terres lleidatanes. Per tant, el pa i l'empenta és una de les finestres que hem obert al record de la postguerra. I la dita d'avui ens diu: de febrer no en queda cap per fer.
Gràcies, Joan. Doncs apa, que arribem a la una, senyals horàries, ens informem i després la nieve en la copa amb el David Velasco. Busquem gruixos, activitats i tota la informació del món de l'esquí des de la una i fins a arribar a les dues.